i tirar endavant i deixar anar, no? I evidentment no s'ha anat amb algú altre, però s'ha anat, no?, d'aquest món, i tu has de seguir endavant i costa molt col·locar això, no? I a vegades és bueno, et fent amb moltes coses, amb les relacions amb els altres, no? És difícil, però també hi ha aquesta cosa del somni que diu, no? Tinc somnis per recordar, no? I a vegades agafar-se d'això, no? La melancolia jo crec que pot ser bona i dolenta, no? Hi ha aquesta melancolia perillosa perquè fa que et quedis en el passat, i crec que no és bo quedar-te en el passat, no? Però crec que hi ha una melancolia bona, que és aquesta més transformadora, no? Que és, si mires enrere i el passat et pot servir per tirar endavant en el present, per millorar-lo, crec que ha de ser així, no? I pensar en ell i en com era ell i en què hagués volgut ell, i la manera tan positiva que tenia d'agafar-se a la vida, crec que ha de ser una empenta per seguir sempre, no?
La teva trajectòria literària comença post la pèrdua, post la desgràcia.
Sí, sí, sí. Ell sempre, jo sempre hauria volgut, no sé si escriure, però jo no estava contenta amb les feines que feien, que jo feia, que eren unes feines super d'oficina.
L'última va ser secretària, em sembla, d'una universitat.
Secretària acadèmica era, però feia molt de tot, i treballava totes les hores del dia, i anava molt, molt, sempre molt agobiats, amb nens molt petits. Tu tens nens petits, saps el que és això, no? La feina, la família, els diners, que sempre anàvem amb l'aigua al coll,
com
no?
Com una roda del hàmster.
Sí, el que passa que ara ho repetiria. Si ell fos aquí, bueno, ho repetiria tot, evidentment, no? Però en aquell moment, bueno, et sembla que a la vida pots fer alguna cosa més, que per això has estudiat i per això tens moltes motivacions, però, bueno, sempre trobes frens, no? I ell sempre em deia, doncs, i fèiem números, i deixa-ho, i intenta, doncs, formar-te per aquí i per allà, però sempre veiem que era impossible. Llavors ell va passar això, i jo vaig estar treballant, evidentment, encara no podia deixar la feina. Però, bueno, al final, jo crec que a vegades aquestes experiències et fan adonar que has de fer cops de cap i tirar-te a piscines que estan buides. I va ser tirar-me de cap a l'aigua un cop havia sortit el primer llibre, i vaig veure que anava bé, evidentment no per guanyar-me la vida, però vaig pensar, trobaré coses, sortiran coses, i m'hi vaig llançar de cap. I hi havia aigua, hi havia aigua.
No, han sortit, però sí que sí. Durant una època entenc que treballaves, i a la nit, que és quan escrivia. Et quedava, no? O sigui, que anaves de bòlit. Sí.
El primer llibre, el recull, que li tinc molt d'amor, en el recull de contes, Anatomia de les distàncies curtes, és un llibre escrit gairebé de matinada, i per això crec que me l'estimo tant, perquè trobo molt a faltar aquell recolliment de la nit, perquè ara escric de dia, quan la casa està sola per mi, no?
Però... És que ara ets escriptora.
Sí, ara sí que escriptora. Però és veritat que aquells contes els escrivia això, quan els nens dormien, quan estava tot ja parat, i quan jo no estava a la feina, evidentment, i era la nit.
La pèrdua la toques en el següent llibre, la primera novel·la, com si diguéssim, que no és de contes, que és Aprendre a parlar amb les plantes, i com tu has dit abans, no? Ho petes, perquè és que la pèrdua és una de les coses més universals del món, com l'amor, que també és un dels motors amb el que sí. Tu sempre treballes.
Sí, sí, jo sempre pensava, aquest llibre no agradarà a ningú, perquè abans de que sortís, un cop me'n recordo que fins i tot li vaig dir a l'editor, vols dir que això no deprimirà el personal, no?, quan llegeixin aquí la contra, l'argument de la història, no?, una dona que la deixen i a sobre es queda sense parella perquè ell mor, no? Llavors ella em va dir no, perquè al final és lluminós. Me'n recordo que va dir això, i vaig pensar, bueno, ell és l'editor,
ell s'hi juga
una mica la professió, no? I va anar molt bé, i penso que és el que dèiem abans, no? Que quan intentes posar paraules a sentiments que són molt profuns i que tots tenim, perquè és una cosa absolutament universal, l'amor potser és més fàcil de parlar-ne, no? Però de l'amor costa parlar-ne. I penso que cada vegada n'estem més acostumats, però que en general som una societat que viu molt d'espatlles al dolor, no? I llavors, parlant de l'amor, però des d'una manera molt natural, molt terrenal, perquè jo sí que estava llegint molts llibres que parlaven de l'experiència de la pèrdua, però veia que sempre ens mirem l'amor d'una manera com molt grandiloquent i com si fos una experiència mística, o que després d'allò hem de trobar... No sé, a mi el que em tenia capficada després de l'amor és que el món seguia, no? Que jo em llevava i la meva vida no era res, no tenia res a veure amb la meva vida d'abans, però en canvi fora hi havia soroll, hi havia autobusos, els nens anaven a l'escola, la gent anava a sopar, no? I això em sorprenia molt, no? Llavors vaig voler escriure sobre aquest dia a dia d'algú, no? No sobre una ferida, sinó d'una cicatriu que encara s'està tancant.
A Ser Catalunya, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Temps era temps que vam sortir de l'ou, amb l'hora muscul, la pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac.
I acabem el Rebobinem d'aquesta setmana recuperant un dels fragments del programa que vam fer homenatge a l'Òscar Moré, amb el qual vam començar aquesta nova etapa, pel qual hi van passar les periodistes i amigues de l'Òscar, l'Anna Ponsí i la Cristina Puig, el músic i periodista Víctor Fernández Clarés, el tècnic de so d'aquesta casa, el Guillem Arnal, i tampoc es va voler perdre aquesta cita una de les persones més importants, sense cap mena de dubte, del llapis de memòria i de la vida de l'Òscar, el gran Joan Manel Serrat.
Quintero, Orión y Quiroga, Penellets i Penellons, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón.
Recordo perfectament l'última vegada que vaig veure a l'Òscar plorar d'alegria. Va ser el 20 de desembre de 2022 al Palau Sant Jordi, en el primer dels tres concerts de comiat de Joan Manel Serrat. Un concert al que vam anar-hi perquè el mateix Serrat ens va convidar. Bé, de fet, va convidar l'Òscar i jo em vaig acoplar. I allà, a la fila 8 del Palau, asseguts com dos pipiolos enmig de la crem de la crem, allà a un costat teníem a Bonaventura Clotet i a l'altre el Major Trapero, no us dic més, de sobte s'apaguen els llums de sala, s'il·lumina l'escenari i comencen a sonar les primeres notes de Temps era temps mentre Serrat apareix a escena. En aquell moment miro a l'Òscar i veig que li comencen a regalimar llagrimots i altes avall. Jo mai l'havia vist així. Em vaig espantar i tot. Recordo que li vaig dir: Òscar, estàs bé? I em va contestar que estava millor que mai, que aquella era la cançó que sonava al cotxe quan era petit i anava amb la seva família de vacances, i que poder-la escoltar en un concert tan especiat al que va ser convidat pel mateix Serrat era, i ara cito textualment, una puta meravella que m'està regalant la vida. Joan Manel Serrat, gràcies per ser aquí en un dia tan important per nosaltres.
Sí, bon dia. I molt, molt content de poder estar aquí per tornar a engegar el programa aquest de Llapis de Memòria, que l'Òscar va fer tan i tan popular i tan entranyable als migdies de Barcelona, als migdies de Catalunya. Jo me l'escoltava sempre el programa perquè coincideix amb l'hora que jo dino una mica tard sempre, i em feia molta gràcia escoltar-lo, perquè escoltar la meva vida compartida amb la vida dels altres, és a dir, la quantitat de coses, de històries, de succés, de fets que allà anava compartint amb els que compartien, els convidats. Penso que és un programa que val la pena tornar a engegar, perquè, i no només des d'una manera, diguéssim, commemorativa, sinó perquè que és un... La vida va portant gent, la vida va portant històries, la vida va portant memòria, i la música i les cançons formen part de la memòria de la gent.
No em puc ni imaginar el que és estar dinant mongeta tendra amb patates.
Bon plat, bròquil també.
Bròquil.
Sí.
I anar sentint històries de persones cada dia pràcticament, que estan relacionades amb les teves cançons.
Una, sí, també feia...
Ets el número 1, eh?
No escoltava...
De veritat, de la història del llapis, eh? Ets el número 1.
Jo l'escoltava per la memòria, perquè feia exercicis de memòria amb la memòria col·lectiva. Em tornaven a mi també les meves memòries, especialment amb gent d'unes generacions de postguerra, no? I això era per mi un programa molt simpàtic, era evocador, perquè hi havia aquesta part sucosa i festiva de la memòria que impregnava cada una de les cançons que el convidat triava.
És com un àlbum de fotos, que deia sempre l'Òscar.
Sí, sí, que tots són diferents i tots són iguals.
Bueno, és la memòria compartida i la memòria individual de cadascú.
Ja, no, has tret un exemple molt adient, que és l'àlbum de fotografia, no? Que agafes un àlbum de fotografies d'una... I comences a trobar-te les mateixes fotografies amb diferents personatges, no?
De fet, tu vas fer un llapis de memòria. No sé si el recordes.
Del programa?
Sí, vas venir de convidat.
Dos.
Crec que el primer vas venir a l'altre programa, Espècies, i el llapis vas venir un dia.
Ah, sí, és veritat.
Que vas decidir, vas fer una estratègia molt intel·ligent, que només vas triar cançons de la teva infància i joventut.
Sí.
I això em dona peu a dir-te que quan vulguis podem fer una segona tongada.
Ah, sí, amb molt de gust. Ja.
Podem fer adultesa.
Ara teniu molta feina en endavant, perquè l'Òscar ha deixat un llistó molt alt i ha que començar a acostar-se a aquesta alçada.
No et pots imaginar quina cara se li va quedar quan va rebre una trucada de part teva d'un senyor que ara no sé el nom, no sé si deia Manolo, Tito, tenia nom de taxista, dient-li que Joan Manel Serrat li reservava dues entrades al seu nom.
Tito, nom de taxista.
Com es deia?
No sé.
Sí, algú de moda té confiança, dient a tu, a part de Joan Manel Serrat.
Seria el Xavi.
Podia ser el Xavi,
Xavi sí.
El recordava més de taxista, el nom més normal. I li deia que Joan Manel Serrat li guardava dues entrades al seu nom pel Palau Sant Jordi. De fet, quan va penjar, em va trucar a mi i em va dir, tu no m'hauràs trucat ara des d'un número per fer-me una broma. I jo vaig dir, què dius? I com m'ho va explicar, vaig dir, hòstia, quina passada. Per ell va ser, jo ho vaig dir l'altre dia, dels moments que l'he vist més platòric.
M'alegro perquè ell també, vosaltres també em fèieu, m'heu fet molt, molt feliç. Ja. La ràdio ha estat per mi, des que vaig néixer, una gran companya. Tota la meva vida la ràdio ha estat el mitjà més, que ha estat sempre més a prop de mi. Amb el que més m'he educat, el que conforma més, diguéssim, el que és la meva memòria personal i per tant estic efectivament molt lligat. La meva carrera professional també tinc molt a veure amb la ràdio. Jo vaig començar amb anys en els que la ràdio era molt i molt important, però era tan important no només per el que podia ser la difusió de les cançons, sinó per la presència física. Aquí on tu i jo estem ara...
El Toreschi, el nou sí, Toreschi, no, diríem?
Aquí a baix, d'aquí cap avall, als nostres peus estava el vell Toreschi, que va ser el primer escenari on jo vaig cantar individualment. Sempre tinc en compte les Plugues de Llobregat, l'Avenç, que és on vaig fer el primer concert, diguéssim, o la primera actuació en públic pagant, per entendre'ns. Perquè jo venia als programes, començava el programa del Salvador Escamilla, a Radioscop, l'any 65, que per mi va ser una plataforma absoluta de llançament, un programa tan escoltat i tan participat per la gent, que, doncs, era de comunicació immediata, no? I després, doncs, també en aquella època tenia un avantatge, que és que pagaven a la ràdio.
Jo això no ho he viscut.
No, m'han dit que també
regalaven paneres per Nadal.
Sí.
Això m'ho han dit.
Regalaven paneres per Nadal, no ho sé.
Ara ja no, jo no ho he viscut, això.
Nosaltres, els artistes que veníem, fèiem una sèrie de programes, llavors, al cap d'uns dies, aquí la Maria Teresa, que estava sentada amb una garita aquí de l'entrada, tenia uns sobres i anaves allí i t'enduies la pasta, que ens servia ara moltíssim a tots els que hem practicat aquest exercici de cantar, cantar en directe i d'alguna manera de guanyar-nos ells, no les garrofes, però sí els vicis, a partir de que guanyàvem, sempre estarem molt agraïts. I vaja, ja com a mesura que la ràdio es va anar transformant, també la ràdio, jo em vaig transformar també en la meva manera d'escoltar la ràdio i de seguir la ràdio. La ràdio té com la lectura aquesta part fantàstica que l'has de complementar. Tu complementes els personatges, tu complementes les històries, complementes les veus, imagines la teva fantasia, també s'enriqueix amb la ràdio. I podríem seguir parlant molt d'això, però més val no fotre la pallissa.
No, sempre està bé escoltar elogis a la ràdio. De fet, la ràdio sempre hi és. No sé si de la mort de l'Òscar te'n vas assabentar precisament per la ràdio.
No, me'n vaig assabentar per un correu, per un WhatsApp d'un amic d'aquí, de la vostra, del programa, que m'ho va dir de seguida.
Sí. Que hi ha un rumor que vas trucar, tu, aleshores, a la ràdio per saber més?
Vaig tractar d'assabentar-me'n més, clar, perquè la notícia era... Jo estava fora de Barcelona i estava fora del país en aquell moment. I la notícia que rebo jo és molt, molt, molt curta. I, bueno, bé, tractant-se d'ell, doncs no vaig explicar gaire en poder entrar per internet i anar assabentant-me més de com havien anat les coses.
Que ens vas deixar una nota de veu molt emotiva que va sonar a l'enterrament i que t'agraeixo en part dels seus amics, de la seva família. Creiem tots que és el que l'Òscar l'hauria fet molt feliç, perquè tu l'has acompanyat, t'ho deia abans, des de petit fins a l'últim dia.
Sí, no vam tenir el que jo que en diuen una gran amistat, però sí que ens teníem un gran apreci. I jo us vaig estimar molt com a home de ràdio i després, quan el vaig conèixer, vaig també conèixer la persona que tenia aquell ofici, i realment era una persona, ja ho sabeu, entranyable, bo i un gran pencaire.
Sí, amén, no et puc dir més. A mi em sobta que ara ho dèiem, no?, que ets l'artista que més ha sonat el llapis de memòria i que a aquestes alçades no haguem vist un Serrat el musical, per exemple.
Ah, però això és per voluntat pròpia.
No vols?
No, hi ha intents, hi ha hagut intents. No és que jo no hagi volgut.
O res s'ha fet al pes.
Sí, no he trobat d'alguna manera una manera per la que les meves cançons poguessin estar conduïdes dintre d'una història sense caure amb els típics tòpics en un poble de pescadors. Hi havia un noi que es deia Manuel i una noia que es deia Lucía tenien una tieta.
Yeah.
Llavors...
Sí, sí, sí. Ah, llavors, que es banyaven al Mediterrani.
Ja dic, de mar.
Val, no, o sigui, està encara en concurs, si algú té una bona història.
Sí, sí, però el que passa és que hi ha la història aquesta que et dic s'ha repetit ja moltes vegades. S'han fet algun altre treball que ha sortit fora d'aquests marges, que ha estat, bueno, que no s'ha acabat. I per tant, no és una cosa que em preocupi massa, no?
Abans hem parlat del teu concert de comiat, dels teus concerts de comiat, però a finals de novembre vam poder veure't de nou a l'escenari per una causa boníssima, el concert solidari a benefici de les persones afectades per la Dana a la Comunitat Valenciana. Escoltem.
Que l'oblida la taulada vermella i la finestra amb sol. És que la fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó. Fusta negra i foradada i els teus llençors tan nets i l'arriba suau d'una matinada que no es desperta més vells. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm a ell que el camí fa pujada i no em vaig a fer.
Aquí podem sentir amb els Estopa, amb Me'n vaig a peu, un altre dels tamacles, crec que ho diuen en català.
Els Muñoz Brothers.
Els dies, aviam si m'eixes un cable perquè vinguin al llapis de memòria.
Però sou molt bona gent i aquells estan disposats a tot. No són gens mandres ni selectius, ells.
Ja em passaràs un correu.
El que passa és que a l'hora vostra deuen estar acabant de fer el vermut.
Sí, però són disfrutons, ells.
Són molt bona gent, són realment el que sembla que són.
Què tal et vas sentir a la tornada a l'escenari?
Home, primer molt, molt commogut pel fet. El fet és... hagués estat una, i s'hagués pensat una història dramàtica per la gent de València, i vaja, que no, no, un desastre d'aquestes dimensions és un desastre de llargues, de llargs plaços, quan la gent necessita solucions pràcticament immediates, no? Igual, és de mal portar, de mal fer, és complicat. Esperem que els plaços siguin el més curts possibles i que doncs, aquesta onada d'amor, d'empatia i de solidaritat que s'ha produït en València doncs es prollongui mentre les necessitats hi siguin.
És increïble perquè sempre que toca ser-hi, hi ets. Avui és un clar exemple. Sempre hi ets. O sigui, mira que has fet coses i tal, però és una persona supercompromesa.
No sé, m'avorria a casa avui.
No, perquè sabíem que tenies coses a fer i que has trobat un forat.
Sí, sempre tinc coses a fer, però bueno, tot es pot fer. El que passa és que el del concert va ser més complicat perquè portava 2 anys sense tocar i sempre, encara que la gent pugui pensar que això és com anar en bicicleta, doncs és una mica més complicat, és a dir, has de tornar a agafar un estat físic, un estat mental, has de tenir un cert entreno amb l'espai, amb la música i amb els companys i en tot, però vaja, ho vam poder fer molt bé gràcies també a l'esforç de tots els companys que van treballar, els músics, els tècnics, tots van fotre el coll allí.
I aquí es queda la cosa o allà et van despertar de nou alguna emoció de dir, ostres, com m'agrada això, perquè tu ets un animal escènic.
No, és que no es tracta jo he deixat de pujar als escenaris per una decisió personal, no? He pensat que era que tot té un moment i que m'estimava més triar jo el moment que me'l triessin, que me'l triés la vida, que me'l triés la salut, que me'l triés l'oblit, que me'l triés la... Llavors vaig pensar que era un bon moment i vaja, jo en general, però no, en fi, no és una, jo no estic barallat tant ni amb, no, amb el meu ofici ni amb la vida. Jo segueixo sentint-me el que he estat tota la meva vida, cantant, músic, compositor, i ho segueixo sense cap urgència i sempre a disposició del meu cos. És a dir, el que em demani la vida i el que em demani el cos és el que faré. No seré esclau de cap decisió que hagi pres, ni tampoc el contrari.
Aquí s'ha quedat una porteta oberta, una mica
oberta. Sempre estan obertes. Tancar les portes, jo tancaré totes aquelles portes que no vulgui tornar, que no vulgui que s'obrin més, però és que aquesta ha estat la meva vida, segueix sent la meva vida, m'ha donat molta felicitat i vaja, no tinc altra cosa que agraïment amb aquests més de 50 anys de la meva vida.
Continues creant, per això, cantant a l'intimitat?
Bueno, crea, jo no sé si es crea, però tracto d'escriure alguna coseta.
Sí? Continues...
Sí, el que passa que tampoc tinc cap compromís amb escriure, ni molt menys amb enregistrar, ni...
És com el que has fet tota la vida, no? O sigui,
sí,
ho vaig fent. Doncs Joan Manel Serrat, ha sigut un plaer que hagis vingut al primer nou programa d'aquesta nova etapa de Llapis
Sempre
de Memòria.
Sempre és un gust arribar a aquesta casa. Ràdio Barcelona és la meva casa, ho ha estat, ho serà sempre. Cada vegada que entro per aquesta porta, el meu llapis de memòria s'engega automàticament, i les meves gratituds i els meus... Tot els temps molt, molt feliços que he viscut al voltant d'aquesta casa i de la gent que treballava en aquesta casa.
I que si l'Òscar ens està veient, que jo crec que sí, des d'algun lloc, està dient, és que ho ha tornat a fer. El Joan Manel ho ha tornat a fer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, guapo.
És casa teva.
Per molts anys.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Doncs fins aquí el Rebobinem d'aquesta setmana. Us esperem, com sempre, el proper dilluns a partir de les 3 a SER Catalunya per connectar un nou llapis de memòria. Mentrestant, que passeu molt bona tarda i millor cap de setmana. Adéu-siau.
Te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento arrastra ya o aquí. Te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
SER Catalunya. La força de la conversa.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
El Foro Spain Investors Day cumple 15 años y reunirá en Madrid a empresas, gobierno y reguladores con grandes inversores internacionales para promocionar a España como destino inversor. Patrocinan BNP Paribas, Exxon, Deloitte, Endesa, IAG, CaixaBank, SAD, Aon, BME, Novartis y Prisa. SID es una empresa de estudio de comunicación.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
Mira. Si venem la casa, vendrem casa i niu, no?
Jo vinc d'una casa.
Entrem a Casa Reinal, el documental del mes de Laia Manresa Casals. El viatge a la memòria familiar de la guionista i directora. Quines descobertes farà en buidar la casa centenària dels seus besavis a Bellvís? I també torna a la secció més personal i intransferible. Les recomanacions i de recomanacions de Carlota Gurt, que connectarà, atenció, la malaltia amb llibres, pel·lícules i sèries com El Juego del Calamar.
Els caps de setmana d'una a dues del migdia... Tot és Comèdia. A SER Catalunya. Màxim Castillo.
Hi ha viatges que s'han de fer en tren. Escapa't amb nosaltres cada diumenge pujant al tren de la història amb Xavier Carmeniu.
Un viatge al passat sense pressa, acompanyat d'experts que ens fan de guies.
Els diumenges de 12 a 1 del migdia a les freqüències de SER Catalunya. A Barcelona, 103.5 FM.
I a qualsevol hora, a la teva plataforma de podcast de confiança.
Vaig començar a consumir cocaïna als 20 anys.
Quan es tanca el dia, obrim el balcó.
La primera ratlla, la primera vegada que consumeixes, què penses?
Jo la primera vegada que vaig consumir pensava i sabia que ja era addicte.
Què et passa perquè diguis, ara sí s'ha acabat?
Veure que la família es trenca. Vull dir, tu veus que estàs fent molt mal a la teva família i això és una cosa que... és que no es pot ni suportar.
Ai, perdona, però he mirat el teu pare, perquè està assegut aquí 3 metres, que està emocionat. Bé, ens emocionarem tots al final.
El balcó amb Anna Puigvoltes. Cada dia de 7 a 9 del vespre a SER Catalunya.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Nicolás Maduro acaba de jurar como presidente de Venezuela sin haber mostrado las actas electorales que certifican su...